Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia i benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. El Consell Comarcal del Priorat ha donat el vistiplau al contracte programa en matèria de serveis socials. D'aquesta manera, el Departament de Benestar i Família garanteix el finançament que permet a l'ens comarcal prestar aquests serveis socials bàsics fins a l'any 2015. La notícia s'ha valorat molt positivament des del Consell, ja que de bones notícies no n'està rebent gaires en els darrers temps. De fet, també es coneixia aquesta setmana, les tasques de suport a la immigració veuran reduïda la seva aportació. Amb aquesta notícia obrirem el repàs a l'actualitat de la setmana. Abans, però, donem un cop d'ull als altres titulars. Comencem! El seguiment de la vaga de dimarts va voltar el 20% als principals centres educatius de la comarca. Els professionals protestaven per les retallades que afecten les seves condicions laborals, però que també tenen incidència en els recursos que es destinen als centres. El Priorat té uns assentaments urbans modèlics i fidels als originals. Aquesta és una de les conclusions a les que es va arribar en el tercer workshop Paisatges Agraris de la Muntanya Mediterrània. Unes jornades de treball que van posar sobre la taula també com de profitós pot ser per a les institucions locals el contacte amb el món universitari. El sector de l'oli d'oliva està malament i des de fa temps, així ho afirmen la Federació de Cooperatives Agràries i els sindicats Unió de Pagesos, Assaja i Jarc, i ho han fet palès en que el preu de l'oli ha caigut en prop d'un 30% en els darrers 4 anys. Per aquest motiu, en els propers dies presentaran un document conjunt de defensa del sector. Avui dissabte i durant tot el dia, Marçà celebra la Fira d'Artesania, que enguany arriba a la 9a edició. Com és habitual, els mestres artesans faran demostracions dels seus oficis a la plaça de les Arenes i als carrers adjacents. El Falset Esportiu es juga aquest vespre a les 8 poder arribar a la darrera jornada amb aspiracions d'ascens. S'enfronta a l'actual líder, el Sant Pere i Sant Pau, que té 5 punts més. Sentirem l'entrenador del Falset, Gerard Font, abans d'encarar aquest partit crucial. El Consell Comarcal del Priorat ha aprovat el contracte programa proposat pel Departament de Benestar Social i Família, un contracte programa que garanteix la prestació dels serveis socials bàsics durant 4 anys. S'hi inclouen els equips de professionals, treballadors socials i educadors socials, la continuïtat del servei de teleassistència, els ajuts per a casos d'urgència i la prestació del servei d'assistència a domicili o de les persones dependents. El Consell Comarcal ha valorat molt positivament aquest acord. Sentim el president César López.
Dins de les males notícies ha sortit una que és bona, que és un nou contracte programa que s'ha firmat amb la Generalitat, que atany als serveis socials bàsics. O el que ens han assegurat és que durant 4 anys, el 12, 13, 14 i 15, 2012, 13, 14 i 15, està assegurada una quantitat de diners, que així com abans, sempre cada any podia disminuir, podia augmentar, generalment sempre disminuïa, ara ja ens asseguren els 4 anys aquesta quantitat, que volta sobre uns 400.000 euros. I aquests 400.000 euros són el 75%, que és el que aporta la Generalitat. El 25% restant ho aporta el Consell Comarcal, els ajuntaments i els propis usuaris. És una competència que l'hem de realitzar perquè és una competència per llei, o sigui que l'hem de complir a la força, i llavors això ens assegura una tranquil·litat durant 4 anys.
Fins a 59 veïns de la comarca del Priorat es beneficien del servei de teleassistència que s'adreça a persones amb un nivell d'autonomia limitat a causa de l'edat o del seu estat físic. L'estadística dels serveis socials del Consell relativa al 2011 indica també que són 72 els prioratins que al llarg de l'any passat van necessitar d'alguna de les tasques incloses en el servei d'ajut a domicili. D'altra banda, el que no podrà mantenir el Consell Comarcal del Priorat és el suport a la immigració en les mateixes condicions que l'havia prestat en els darrers anys.
Immigració venia tot a través de la Generalitat, però venia tot de l'Estat central, des de Madrid. Madrid ho ha reduït a zero, però llavors la Generalitat s'ha compromès a pagar el 50%. O sigui que d'immigració el que rebíem, rebrem el 50%, però no a través de Madrid, sinó a través de la Generalitat. I mantindrem la meitat de servei reduint hores.
Seguim amb el Consell Comarcal del Priorat perquè demana que es modifiquin les zones de mobilitat de transport públic. En una reunió de l'Autoritat Territorial de Mobilitat, el president del Consell Comarcal, César López, va exposar que no té sentit que la Torre de Fontaubella i Pradell estiguin en una zona diferent a la de la resta de pobles del Priorat. Ara com ara, el fet de no compartir zona suposa un encariment dels preus dels bitllets. Sentim el president César López.
Vaig demanar de que els dos pobles, que són Pradell de la Teixeta i la Torre Fontaubella, que canviessin de zona. O sigui, que s'ampliés la zona Priorat cap aquí, perquè ara són diferents. Llavors, aquesta gent, per vindre a la capital, que és Falset, han de passar dues zones. I el cost és molt més alt. També els hi passa els de Porrera, que han de passar pel Coll de la Teixeta i també han de passar per dues zones per vindre a Falset. Els que van amb autocar, s'entén. Llavors, si s'arreglés aquest tros de Pradell i la Torre, ja només hi hauria una zona, seria tot dins de la zona Priorat, i el cost és quasi la meitat.
Una situació similar es dona amb els usuaris de transport públic que van, per exemple, de Falset a Reus mitjançant la carretera nacional 420, el trajecte lògic. Ara com ara, això implica canviar de zona diversos cops, amb la qual cosa una targeta de 10 viatges per a 3 zones, que és la que es necessita, costa uns 30 euros. Si s'unifiquessin els pobles del Priorat en una mateixa zona, es podria fer servir una targeta de 2 zones, que en el cas de 10 viatges costa 21 euros, no menys que la que es fa servir actualment. El Consell Comarcal del Priorat també demanarà una nova reunió amb el director del Departament de Territori a Tarragona, César Puig, per exposar-li de nou aquest fet. A més, se li plantejarà també que no creuen oportú que els prioratins que hagin d'anar a l'Hospital de Móra d'Ebre hagin de pagar 2 zones. Relleu al capdavant de Convergència Democràtica de Catalunya al Priorat. Josep Rius, actual alcalde del Masroig, serà el nou cap comarcal del partit després de la seva elecció en una reunió que va tenir lloc aquest dijous. Josep Rius substituirà així a l'alcalde del Molat, Joan Jaume Salvador, que havia exercit el càrrec en els darrers anys. De fet, en el cas de Joan Jaume Salvador, el fet de no seguir al capdavant de Convergència al Priorat suposa un pas més cap al seu adeu a la política, i és que sembla que l'alcalde del Molar té intenció d'acomiadar-se també de la política municipal i de l'alcaldia durant aquesta mateixa legislatura. El Partit dels Socialistes de Catalunya, per boca del coordinador de diputats i senadors a les Corts Generals, Francesc Vallès, ha criticat la possible agrupació o supressió de partits judicials. Recordem que el Consell General del Poder Judicial està plantejant, entre d'altres, que els jutjats de Falset i Valls s'agrupin amb el de Reus. Precisament Vallès va posar l'exemple dels prioratins, afirmant que haurien de fer desenes de quilòmetres per accedir a la xarxa bàsica de justícia. Segons els socialistes, aquestes mesures van en detriment d'un servei públic tan essencial per a la ciutadania com és la justícia. Tornem als titulars. Els professionals dels centres educatius estaven dimarts convocats a vaga. Les retallades que afecten les seves condicions laborals, però que també tenen incidència en els recursos que es destinen als centres i que impliquen, entre d'altres, l'augment de la ràtio d'alumnes per aula, en són, com saben, el motiu. En el cas de l'IES Priorat, el seguiment de la vaga va ser del 20%. A l'IES de Cornudella, 3 dels 13 professors també van fer ús del seu dret a vaga, mentre que a l'escola Antoni Vilanova el seguiment va ser del 18%. Amb la vaga d'ahir no s'acaben les protestes i, de fet, ja en el cas de l'escola de Falset, actes convocats els dimecres d'aquest mes de maig. Sentim precisament la directora del centre, Immaculada Pujol, parlant de la regressió que impliquen les retallades.
Les retallades que proposa tant el govern de l'Estat com de la Generalitat, que al final no és ben bé qui és qui proposa i qui és qui retalla, perquè són els dos que estan en concert en segons quins aspectes, en quant la Generalitat podia anar pel seu compte. Tot això significa un espoli de diners públics i que l'educació pública del país passarà als anys 80 del segle passat. I les condicions del professorat estan més degradades.
Pel que fa a la vaga de dimarts, apuntem el cas del CEIP Joaquim Pinyol i Aguadé de Cornudella de Montsant. En aquesta escola es va decidir, per acord de claustre, no secundar la vaga en considerar que no era la mesura de pressió que pertocava en aquests moments. El tercer workshop Paisatges Agraris de Muntanya Mediterrània, que va tenir lloc fa un parell de setmanes, ha aportat informacions profitoses per a la candidatura del Priorat a Patrimoni Mundial de la UNESCO. De la catalogació i descripció de les formes d'assentament en el territori s'han extret conclusions, algunes més òbvies que d'altres, però que determinen, per exemple, la bona adaptació als paisatges d'aquests assentaments, així com la fidelitat d'aquests als assentaments originals. Ho explica Roser Bernet, membre de Prioritat.
La manera com les formes urbanes s'organitzen, sempre tenint en compte que els terrenys més fàcils, més assequibles i més amables, per alguna manera, són reservats al conreu, allà on és possible. Vull dir que allà on no s'hi pot fer res és allà on s'hi col·loca el poble, normalment, no? No tots els espais són iguals, evidentment. I després que hi ha una adaptació a l'orografia modèlica. Els perfils dels pobles, en funció de les corbes de nivell que ocupen i tot plegat, tant vist des de fora com la seva organització interna, vull dir, és molt especial. i després aquesta informació s'ha de creuar amb la informació històrica dels poblaments anteriors. Almenys hi ha indicis de que es correspon bastant amb, la, amb el poblament actual. El que es demostra també és que hi ha hagut pocs canvis, precisament.
Aquest workshop, que, com els altres dos, compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma i la Universitat Rovira i Virgili, és una eina per enriquir la candidatura de prioritat. Alhora, però, és també un element més de treball per als estudiants. Per exemple, els de la URB han elaborat, en el marc del curs acadèmic, uns projectes arquitectònics, unes maquetes pensats per als diferents municipis de la comarca. De fet, s'està parlant d'exposar-los al priorat perquè tothom els pugui veure. És una mostra, segons prioritat, de com iniciatives com el workshop poden aportar molt al territori.
Penso que sí que seria interessant de fer aquesta mena de retorn i llavors a partir d'aquí tot és possible. Vull dir, jo penso que el que és interessant d'aquesta experiència, a part de que nosaltres ens fan una feina que ens pot ser útil per al dossier, és que es pot encetar o reencetar una relació entre la universitat i el territori i les institucions del territori que s'hauria de mimar i que s'hauria de tindre molt en compte i que hauria de ser real. No? El dia de la presentació de les conclusions aquí a Falset amb els estudiants, ho comentava tant l'alcalde de Falset com l'alcalde de Capçanes, o Joan Carles García, el vicepresident del Consell, que és interessant i que és llàstima a la vegada que els ajuntaments no tinguin accés a vegades doncs, a coses que s'estan fent sobre el seu territori i que podria ser interessant que ells poguessin veure i poguessin analitzar i poguessin aprofitar. No?
Prioritat està preparant ja el workshop de l'any vinent amb la intenció de donar-li continuïtat durant el procés de candidatura del priorat a patrimoni de la UNESCO i, si és oportú, més enllà. El Parc Natural de Montsant es va sumar dijous al Dia Europeu dels Parcs i ho va fer per 8è any amb la Diada del Parc a l'Escola. En aquesta ocasió, el centre educatiu que la va acollir va ser l'Escola Garbí de Poboleda. Amb la col·laboració del Cos d'Agents Rurals del Priorat, el Parc de Montsant va organitzar una jornada d'educació ambiental, lúdica i pedagògica per difondre entre els escolars els valors naturals i culturals de la Serra de Montsant. Fem ara esment als primers premis a l'excel·lència enoturística convocats per la SEPTA i que es van entregar fa uns dies. Aquests han reconegut la bona tasca que duen a terme empreses de la comarca. És el cas de l'hotel hostal Esport, que es va endur el premi Jordà Capdevila al millor hostalatge i allotjament. En aquesta categoria es va concedir un accèssit a l'hotel Cal Llop de Gratallops. Pel que fa als premis a cellers i cellers cooperatius, Baronia de Montsant de Cornudella i la cooperativa Falset Marçà també van ser distingits amb un accèssit. El sector de l'oli d'oliva està malament i des de fa temps. Així ho afirmen la Federació de Cooperatives Agràries i els sindicats Unió de Pagesos, Assaja i JARC, i ho fan palès en que el preu de l'oli ha caigut en prop d'un 30% en els darrers 4 anys. Per aquest motiu, en els propers dies presentaran un document conjunt de defensa del sector, amb accions a emprendre per part de les administracions catalana, estatal i europea. Sentim Miquel Blanc, responsable de l'olivera d'Unió de Pagesos.
Bàsicament és aquesta la qüestió, és una reunió prèvia, dir, bueno, entenem que ja no podem passar més, venim d'una crisi de l'any 2007, que una caiguda de preus molt important, que fa que la gent treballi per sota de rentabilitat amb el que és el conreu de l'olivera, això i en especial l'oliver tradicional d'una manera exagerada. Encara ha afegit el tema de la sequera de l'any passat que va afectar pràcticament a tot Catalunya, tret de Girona, pràcticament tothom va tindre incidència. Doncs la reacció del Departament d'Agricultura en aquest aspecte ha començat per no reconèixer de manera clara aquesta situació de calamitat o de catastròfica amb el tema de la sequera i tampoc per implementar mesures que serveixin per pal·liar totes les demandes que venim fent, almenys sindicalment, de que, doncs, bueno, control de la distribució, control del frau, etc, tot això.
La propera reunió de la Federació de Cooperatives i el sindicat serà el proper 29 de maig. En aquesta es posarà sobre la taula la banalització del producte i la manca de promoció, però sobretot la necessitat que l'administració s'impliqui més en la defensa del sector, per exemple millorant la vigent regulació del mercat.
No hi hauríem d'anar tant, no? Però la realitat és que és un interlocutor entre el consumidor, el productor i tots els altres actors que entren dintre de la cadena de valor d'un producte. I ja ho estem repetint, suposo que massa sovint, que entenem que no fa la feina. No fa la feina des del moment que estem dient, des del 2007, que hi ha venda de pèrdues, que hi ha frau a la venda, frau a l'etiquetatge, frau al producte, i la realitat és que hi ha molt poques resolucions, podem dir un parell o tres, d'un seguit de demandes i denúncies, i que, pel que s'ha vist, tenen molt poca repercussió mediàtica.
Com dèiem anteriorment, en els propers dies es concretaran les demandes que conjuntament presentaran a l'administració la Federació de Cooperatives Agràries i els sindicats Unió de Pagesos, Assaja i JARC. Tornem a la comarca perquè, a banda de commemorar el centenari del naixement de l'artista Joan Ferrer Pedrol, el Masroig va celebrar diumenge passat una altra efemèride, i és que aquest 2012 es compleixen 100 anys de l'arribada de l'aigua al poble. L'11 de maig de 1912 s'inauguraven els rentadors municipals i s'homenatjava un dels homes que havia fet possible la canalització de l'aigua, l'enginyer Josep Llop. Aquestes obres vitals per al desenvolupament del municipi es van fer gràcies a l'esforç de la Junta d'Aigües i es recordaven, com dèiem, aquest diumenge. Als antics rentadors es va descobrir una placa commemorativa per donar testimoni de l'arribada de l'aigua al Masroig, en un acte que va comptar amb la participació del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet. Recuperem de nou l'homenatge a l'artista Joan Ferrer Pedrol perquè aquest cap de setmana es presenta a Capçanes i al Masroig el Carnaval del Món. Es tracta d'una cantata per a baix, solista i conjunt instrumental, sota la direcció musical d'Albert Gomí i que està inspirada en els poemes del propi Joan Ferrer Pedrol. L'actuació a càrrec dels integrants de Vidalba Música, grup instrumental, serà a Capçanes aquest vespre a les 7 a la Pedrera i a Masroig serà demà diumenge, també a les 7, al Casal Flor de Maig. Avui dissabte i durant tot el dia Marçà celebra la Fira d'Artesania, que enguany arriba a la 9a edició. Com és habitual, els mestres artesans fan demostracions dels seus oficis a la plaça de les Arenes i als carrers adjacents, on no hi falten paradetes de tota mena. A banda, però, el poble obre les portes també de manera especial als seus principals atractius, com són el Centre d'Interpretació de la Tortuga Mediterrània i el Parc de les Olors o el Museu Municipal dedicat als escultors Marçà Giner i Lula Pérez. Per cert, les botes de la cooperativa Falset Marçà, que es van pintar en motiu del centenari, també es podran veure durant la Fira d'Artesania. La Fira d'Artesania s'ha convertit amb els anys en punt de trobada amb propostes per a totes les edats. A banda del que comentàvem, a la tarda hi ha contes i jocs per als més petits i aquesta nit concert per als no tan petits. I abans d'entrar a la informació esportiva, un apunt, una altra proposta per al cap de setmana, les festes majors de la Vilella Baixa, que van començar ahir i es perllongaran fins al dilluns.
Els esports.
Ara sí, ja entrem de ple a la informació esportiva amb un partit molt, molt interessant. Joan Jarque, ens ho expliques?
Bon dia als esports de Ràdio Falset. El nou domènec aragonès a les 8 del vespre d'avui dissabte. Qualsevol possibilitat d'ascens, per remota que sigui, passa per aquí, perquè el Falset guanyi el líder, el Sampaire Sant Pau. I és que a manca de dues jornades, comptant aquesta, quatre equips en un marge de 5 punts es juguen l'ascens a la segona catalana. Qui ho té més complicat és el Falset, quart, que tot i així no abaixa els braços, sabent, a més, que l'objectiu de la temporada està en part assolit. Sentim l'entrenador del Falset, Gerard Font.
Hem de ser realistes, és molt difícil, però les possibilitats hi són. De fet, ja recordo que parlàvem a començament de temporada i comentava que l'objectiu era competir fins l'última jornada. I depèn de nosaltres complir amb l'objectiu o no. Si guanyem aquesta setmana, complirem amb l'objectiu perquè arribarem a l'última jornada amb opcions de... opcions remotes, però opcions, perquè bueno, el Sant Pere i Sant Pau juga el seu últim partit a casa, el Mas Pellicer i l'Icomar, que són els dos que tenim per sobre, juguen entre ells, i bueno, el Mas Pellicer encara també li queda un partit a priori molt complicat, que és l'Hospitalet, que és el cinquè classificat, i bueno, es poden donar, perquè no, una carambola.
El Sant Pere i Sant Pau és un rival molt complicat, molt experimentat, que només ha perdut dos partits en el que portem de Lliga, tots dos fora de casa. A la primera volta es va donar un empat a dos, un bon resultat per a un Falset que contra els rivals de la part alta ha estat més competitiu de domicili.
De fet, a casa no hem tret els resultats que havíem de treure en els partits difícils, i fora sí que és veritat que tant amb el Sant Pere i Sant Pau, que ens van posar 0-2 tot i que vam acabar empatant, el Mas Pellicer, que amb temps afegit anàvem guanyant 1-2 i també vam acabar empatant, i al camp de l'Icomar, que són els tres que tenim per sobre, que vam acabar guanyant, vam rendir a un nivell extraordinari. A casa, doncs, amb el Mastellicer vam acabar empatant a 5 i amb l'Icomar vam perdre. Ara queda, doncs, aquesta última pedra de traure'ns l'espineta amb els partits a casa contra els rivals difícils.
Doncs molts ànims per al Falset aquest vespre a les 8 contra el Sant Pere i Sant Pau. En positiu, recordar que els falsetans arriben enratxats després d'encadenar 3 victòries. L'última, al terreny de l'Alcover, per 0-1. A la quarta catalana, descans per al Porrera aquest cap de setmana. No torna a jugar fins d'aquí a 7 dies, quan visitarà el camp del Cué, l'Internacional de Reus. Els porrerans no s'hi jugaran res més que tancar el campionat amb una victòria, i també treure's l'espina de la derrota patida contra aquest mateix equip a la primera volta. Recordem que la passada jornada el Porrera va sortir golejat per 6-1 d'un dels camps més assequibles, el de la Riba. Els porrerans segueixen penúltims del grup 24. En futbol sala, el Pradell no va poder superar a la pista ni a la classificació al Mediterrani. L'empat a 2 del passat cap de setmana deixa el Pradell 7è amb els mateixos punts que el seu rival. A la preferent catalana de futbol sala no es torna a jugar fins al primer cap de setmana de juny. D'aquí a 7 dies, el Pradell rebrà la Pobla de Mafumet, un dels cues. Serà en la penúltima jornada del campionat. A la segona divisió de futbol sala, a la fase d'ascens, Mas Virreus i Marçà no van jugar el passat cap de setmana. Ho faran el proper 1 de juny. Abans, el Marçà visitarà aquesta tarda a 4:45 la pista del Delta Sporting, a Deltebre. El Delta Sporting és segon i el Marçà és últim, amb 4 punts i un partit menys. Amb tot, té pràcticament impossible acabar entre els 3 primers, que s'enduran l'ascens a la primera divisió. I a la segona divisió, a la fase de descens, el Capçanes ja sap que se salvarà, ja que ha acabat aquesta fase com a líder. Va segellar la permanència després de guanyar en la passada jornada. El comença el Forja per 4-1. El proper partit, l'últim d'aquesta fase, i ja el mes de juny, contra el Bonastre, serà totalment intranscendent. Per la seva part, el Poboleda acabarà baixant i ho farà tot imposar-se per 6-4 al Riudecanyes ara fa 7 dies. Era l'últim partit del Poboleda, ja que la propera jornada li toca descansar. Per tant, no podrà sumar cap punt que li permeti salvar-se. I en futbol sala tanquem els esports. Passeu un bon cap de setmana i si voleu emoció, no us perdeu el partit Falset Sant Pere i Sant Pau avui dissabte a les 8 del vespre al Nou Domènec Aragonès.
El temps.
Després dels esports, la previsió meteorològica que arriba de la mà de l'Enric Massip.
Acabem una setmana que vam començar amb força vent, però a poc a poc aquesta situació s'ha anat tranquil·litzant i hem tingut ja uns dies d'autèntiques temperatures d'estiu, de calor moderada, això sí, però en realitat calor i temperatures doncs, amb força sol, amb ambient tranquil i, com dèiem, sense cap alteració. Per aquest cap de setmana la situació es mantindrà igual, és a dir, continuem amb situació anticiclònica. Tan sols podrien aparèixer al final del dia alguns núvols de desenvolupament vertical, però no tindrien conseqüències i això hauria hagut doncs, a aquestes temperatures altes ja que provoquen aquestes corrents verticals i formen els núvols. Res destacable, doncs, temperatures clarament d'estiu, ambient assolellat i tranquil i doncs, disfrutant del camp i alguns ja de la platja en aquests primers dies de temperatures estiuenques. I en quant a fer mèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1858, Girona registrava les inundacions que es van considerar més grans del segle.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió del temps posem el punt final a l'informatiu. Us recordem que a partir de dimarts i fins divendres podreu seguir l'actualitat als butlletins setmanals que us oferim i també d'aquí a 7 dies a l'informatiu. Recordeu també que som presents a internet, a radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Us deixem ara amb l'hora del vermut. Res més per avui. Us ha parlat l'Alfonso Reig. Gràcies per la vostra atenció i fins aviat.